La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Amics i amigues, és difícil expressar en paraules allò que sentim ara mateix. És per això que estalviarem discursos per a dir que som molt feliços d'esta una nova temporada amb vosaltres. Ha sigut dur, però hem aconseguit aguantar estos 3 mesos sense ràdio per tornar amb molta força. 8ª temporada que estem al vostre costat parlant d'allò que més estimem, que és el cinema. Així que amics, amigues, que sone una i més i ben fort, sinestèsia. I sinestèsia no seria possible sense les persones que ocupen esta taula i és per això que encara és més goig saber que repetim equip de la temporada passada. Lluís, molt bona esperada. Jo no sé si eres tan feliç com jo, perquè crec que és molt difícil, però quasi m'iguales.
Sí, home, evidentment, tenia moltíssimes ganes de començar esta 8ª temporada. He aconseguit sobreviure a l'estiu, suant 3 litres a diari, era difícil. I la veritat és que tenia moltes ganes de tornar a estar en esta taula, en esta emissora, a Ràdio Godella.
Per a tota la xarxa.
Per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes. Anirem desvetllant on sonem i en quines graelles i a quina hora. I sent este programa com és el programa 0, el programa inicial d'esta temporada, no hem volgut estar a soles. I jo crec que és hora de que presentem a l'equip, que per sort hem aconseguit tornar a enganyar-los per a que vulguin repetir una temporada més. Així que comencem i volem que ens conten un poquet que ens porten esta temporada. Maria, Andrea, Manu, moltes gràcies per estar així una temporada més.
Bueno, hola. Pues,
benvinguts.
Hola,
Maria.
Voleu que diga de què vaig a parlar este curso?
Sí, clar.
Pots començar tu, si vols. Té la il·lusió ser la primera.
Pues vaig a continuar parlant de les meves coses, que ja sabeu que són les coses cookies, la història de l'art, la història, el feminisme i probablement temes queer i coses així. Per a tots els lectors.
Que guai.
Escoltadors.
Ja està. Ho has deixat el nom més alt.
Ja.
A veure què diuen ara la resta.
La cookie col·laboradora.
Exacte, gràcies.
Jo no tindré coses tan cookies perquè la comunitat és un poquito más...
Eres més creepy.
Más duro, sí. Però bueno, seguiremos ahí defendiendo ese pequeño nicho
de mercado.
La creepitud. La defenderemos.
Documental está cobert també amb Andrea Casino i Manu.
Bueno, yo voy a hacer la misma sección del año pasado porque he intentado aportar ciertas novedades, pero no me habéis dejado. Entonces,
això hem de dir que és deberes. Manu va vindre en mogolló d'idees que havia aconseguit este estiu. Ha estat fent ahí una recerca super exhaustiva de com millorar el programa i li les hem vetat totes literalment, no és una broma.
Exactamente.
Però así que... jo m'ho prenc com a que la teva secció és tan bona i la teva idea és tan mona, perquè Manu és el més popular de tots.
Sí, ell, així és.
Ell fa la secció... No, popular en el sentit que tens en compte...
Popularitat no me gana nadie,
Que tens en compte la gent que ens escolta i fas un programa en base a lo que la gent diga per Twitter i elegisca en una enquesta que sempre ens proposes. O sigui, que Manu possiblement és la millor persona de les que està així sentada en la taula. La voz del pueblo.
Manu, continuarás proposant 3 temes.
Exactamente, proponemos 3 temas cada vez que venga y la audiencia desde Twitter pues puede elegir, puede votar a través de una encuesta cuál es su tema favorito y el tema elegido pues lo haremos cada
vez. La ciencia ficción low cost ya no.
Ya no. Volveremos a coger el tema que se quedó en segundo lugar la última vez del año pasado, que era el western moderno, el neo-western. Y lo sumaremos con otros temas.
Anem a intentar que guanye, sí, en algún momento.
Bueno, ya veremos. Los otros dos temas también serán buenos.
Doncs comencem este programa 0 després de conèixer els col·laboradors i les seues seccions. Nosaltres, Lluís, parlarem quan vinguem tu i jo soles, pues de què?
Bueno, anem a recuperar una secció
que...
que ya fèiem gala d'ella en los early sinestesia de antaño, que és La joia desconeguda, que és parlar d'una pel·lícula que considerem que hauria d'estar més visibilitzada o que hauria de parlar-se més d'ella, no necessàriament actual, parlarem de joies que s'hagin perdut al llarg del temps i anem a tractar de cada vegada portar-la tu o portar-la jo i així anar a poder recomanar pel·lícules que s'hagin perdut un poquet en el pas del temps.
Tindrem entrevistes, tindrem retrospectives, tindrem
tot concursos.
Tindrem concursos. Repetirem esta temporada aquell concurs que vam organitzar així,
sí,
la taula amb gent, amb vosaltres que vau participar i vau vindre així. Però en este programa zero, que és com les classes este de la universitat o de l'institut, que és el primer dia que saps que no vas a fer res, sí, i que no me va,
jo per això no anava, o sigui, que en veritat ara ho estic fent
bé. Sí, però el guió que t'has preparat és el mateix que el primer dia de classe quan tu anaves, que és
bueno, el primer i l'últim dia de classe.
Bé, doncs anem a parlar un poc de actualitat, de què ha passat aquest estiu, de què hem vist, de què hem disfrutat i què recomanaríem. I si no, passem una horeta tranquil·leta, però molt amena, que de segur a la gent li agrada. Acaba de passar, Lluís, a Sant Sebastià, sí, i per què no comentar-ho un poc, ja que no hem pogut anar un any més que...
No, però hem anat. Jo, només d'haver anat en tu aquella vegada, jo ja em sento honrat. Va estar molt bé.
I parlar amb Francis McDormand.
Francis McDormand i Àlex de la Iglesia, que un poc més hi quedaran a la policia per a que mos desallotjaren d'allí de la plaça. El Cinemaldia, el Festival de Donosti, un dels més importants del món, que fa poquet va dictar sentència amb el seu palmarès. Jo crec que les més... beneficiades pels premis han sigut Pacificado i La trinxera infinita. Uh-huh. Pacificado, jo vull destacar el premi a Laura Merians perquè és el premi a la primera dona directora de fotografia en este festival, així que senta un bon precedent en aquest sentit. I també molt content per La trinxera infinita perquè és dels directors de Andia i Loreac, que porten ja dos pel·lis i que tenim moltes... Bueno, porten més de dos, però diguem des de que s'han fet coneguts porten aquestes dos i tenim moltes ganes de veure com ara amb una pel·lícula de la Guerra Civil, aparentment un tema molt trillat i molt manit, sembla que han fet una pel·lícula molt interessant, una pel·li també llarga que dura quasi 2 hores i mitja.
I de premis Donostia va ser per a Costa Gavras, per a Donald Sutherland i per a Penélope Cruz, que va ser un discurs molt emocionant i que hem rescatat l'última part del discurs que me va aparèixer molt interessant de mostrar perquè se va eixir de la línia cinematogràfica i va tocar un tema que personalment a mi me va agradar molt.
Quiero terminar con algo que no tiene mucho que ver con el cine, pero el cine siempre tiene que ver con la vida. A las actrices nos preguntan constantemente si creemos que la situación para la mujer en términos de igualdad está mejorando. Yo solo puedo contestar que en lo que llevamos de año en nuestro país ya son 44 mujeres asesinadas por violencia de género y que las víctimas mortales desde el año 2003 son más de 1,000. Solo en nuestro país. ¿Cuántas serán en el mundo? Espero que cuando una mujer encuentre la fuerza gigantesca que se necesita para contar lo que se vive en una situación así, la escuchen. Pero que la escuchen a la primera y no cuando ya sea demasiado tarde. Muchas gracias.
Bé, me va parecer interessant que dels 4 minuts que tens dediques uno a fer este discurs que s'inicia de la línia cinematogràfica, però que diu molt, no?, també de Penélope Cruz. La trinxera infinita tenim moltes ganes de veure-la, la comentarem quan s'estrene i entrevistarem al director. Però jo ho dic així, i si després sí. No, pues no se'n recorden. Més coses actuals. Manu, has de parlar tu ara perquè mon anem a Sitges.
Sí.
Demà, si ho estàs escoltant dijous, avui, si ho estàs escoltant divendres, i el divendres passat...
Ahir, si ho estàs escoltant dissabte, ja estem a Sitges.
Ja estem a Sitges.
Qué bien, qué alegría.
¿Estás emocionado?
Sí, mucho. Me encanta Sitges, la playa, el cartel con el mono, ¿no?
¿Qué ens espera?
Compartir llit en Pablo, sí. Totes elles coses de Sitges.
Sí.
¿Qué ens espera? ¿Qué anem a veure? ¿Qué es el que més ganes tens de veure de este festival?
Bueno, este año han habido un poco de críticas hacia el festival porque parece que la programación no es tan completa como el año pasado, es decir, hay un poco menos de películas. El año pasado habían unas 200, este año hay 170, parece que no hay tantos grandes nombres, es decir, no hay tantos directores famosos compitiendo en la sección oficial, pero aún así, bueno, viendo la programación completa, creo que hay para elegir muchísimo y hay muchísima calidad y sobre todo muchos nuevos talentos, ¿no? Yo Dentro de la sección oficial destacaría The Lodge, que es la nueva película de los directores de Good Night Mommy, la película australiana Julian Punch, que también le tenemos muchas ganas, la película norteamericana Synchronic, Bacurau, que es brasileña, o Le Dem, que es la nueva película de Quentin Dupieux, uno de los artistas
de los
que
preferidos.
Más nos gustan, y uh-huh. que lo vemos casi siempre que vamos a Sitges.
En decir que el próximo Desert de octubre, ¿no? Sí, el Desert de octubre, que es en dos programas, el segundo programa de esta temporada, el tercer, si está el Contem coma cero, sería el segundo. Faremos un especial de Sitges, estaremos así tú y yo. Andrea, no vas a venir, porque es que Andrea estaba pensándose en anar a Sitges,
sí,
pero al final...
Sí, estaba a punto de unirme, pero finalmente no va a ser posible.
Pues estaremos Manu y yo frente a este programa especial, així que ahir vos aproparem totes les coses que hagin vist i que ens hagin agradat.
Un festival que, a pesar de les crítiques, l'altre dia treien pit en la nota de premsa destacant que a data de 3 d'octubre ja portaven 46.000 i pico entrades venudes i que s'esperen 200.000 visitants a tota la ciutat. Pot ser, crec que la marca del festival ja és tan potent que no calen que hi hagin grans atractors de públic, com poden ser grans directors o grans pel·lícules, i segurament servisca per a descobrir nous talents y nuevas cinematografías.
Me gustaría decir que aunque la sección oficial es verdad que no les ha quedado con tanto nivel como en años anteriores, en las secciones paralelas sí que hay mucho nivel, ¿no? Y tendemos, pues, por ejemplo, sobre todo de cine asiático, me parece que el cartelazo que han montado este año es muy bueno. Tendremos The Long Walk, de la directora Mati Du, The Forest of Love, de Sion Sono, It Comes, de Nakashima, el director de Confession, Jam y Dancing Mary, del director Sabu, y The Hold, de Labdias, por ejemplo.
Y también fuera de competición, que también hay algunas películas.
Tenemos El Faro, por ejemplo, que es la nueva película del director de La Bruja, que uh-huh. es, creo que es la joya del festival.
Sí,
¿no?
Muy buena pinta.
Y también torna el nostre amic, Gaspar Noé.
Gaspar Noé.
Presenta un mitjometratge sorpresa.
Con un mediometraje.
Uh-huh. També està l'actor Sam Neill com a convidat honorífic, el protagonista de Jurassic Park, o sigui que tampoc...
No ho direm alguna cosa.
Tampoc aneu a passar malament, bandidos.
Parlant d'actualitat també, Andrea, contant-se, esta setmaneta m'ha dit que n'hi havia coses molt, molt interessants a
sí,
la
no,
filmoteca.
No sé què ha passat en València, però de repente cada
ara
tanto aparece...
Que ens agrada el cinema,
ahí.
Ara
sí,
se veu
sí,
que ens
sí,
agrada.
Sí, sí, eso parece. Pues, bueno, yo quería hablaros del foro Doku 360, que es uh-huh. un foro que está aconteciendo entre hoy y mañana. Justo, casualidades de la vida. Y bueno, es un foro que organiza el Instituto Valencià de Cultura... y bueno, también lo organiza conjuntamente con la Universidad Internacional Méndez Pelayo y bueno, también participa, el foro está dirigido por Joan Álvarez, que fue director general de la Academia del Cine Español. Uh-huh. Y bueno, es un foro que la verdad es que está súper interesante, he tenido la oportunidad de ir esta mañana, básicamente dan conferencias sobre un montón de cosas súper prácticas si te interesa un poco el cine documental como director, como espectador, como distribuidor, todo el mundo encaja. Y bueno, ha sido súper interesante porque ha ido Gustavo Salmerón, el director de Muchos Hijos de Humor en Castillo, y bueno, ha hablado un poco de su experiencia, del proceso creativo, de bueno,
no diria
14 anys de rodajes.
No diria tantes coses interessants com va dir així al programa. Lluís, Lluís, quan el vam entrevistar, te'n recordes, Lluís?
No. Claro que sí. Segurament no, però bueno, tot el que tenga oportunitat és gratuït. Si así lo desean, si quieren créditos para la universidad también tienen que pagar el crédito, si no pueden ir de oyentes es gratuito y esa es un poco la gracia también de tener acceso a este tipo de conferencias de la mano de gente súper reconocida en
que
el circuito.
Vegades, no me se pueden vivir a Madrid o Barcelona.
Exactamente.
Esta vez que se descentralice un poco.
Las
¿no?
han podido traer gracias a una serie de instituciones que están trabajando en Valencia porque se hable mucho de cine. Y bueno, animo a todo el mundo que tenga un ratito ya mañana por la mañana acercarse porque también van a presentar otros casos de éxito y se va a hablar también de distribución y bueno, creo que es una oportunidad interesante para hablar con mucha gente.
Y las dos películas que tenía la Filmoteca, que me estabas hablando antes, ¿he de recomendarles sí o sí?
Pues sí, es que tengo un montón de ganas de verlas. No podemos verlas hoy porque estamos en el programa, pero los que se hayan enterado a tiempo van a poder verlas hoy. Si no, el martes que viene las vuelven a pasar a las 8 de la tarde en la Filmoteca. Y es un corto documental que se llama One Shot, La última luz al atardecer, y otra película, un largo documental que se llama Todas mujeres que coñeceo. Y son dos piezas que tienen una pinta increíble. Y bueno, estas dos películas vienen a la Filmoteca en colaboración con la Asociación del Cine Documental y Docs Valencia. Y bueno, programan estas dos pelis que han sido ganadoras del premio otorgado por Dogma a Mejor Corto y Largo Documental en el Festival Alcances, que no sé si lo conocéis, pero es un festival muy interesante de documentales en Cádiz, que bueno, tiene una historia muy particular el festival. Ahora desde 2006 está centrado en docus, y bueno, pues estamos ahí un poco conectados con el festival que está pasando ahora mismo. Y la manera de conectar desde Valencia la tenemos en la film.
A Valencia estem conectats amb el món. I el cinema cada vegada més present. Continuem amb este audio a veure si el reconeixeu.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido. Llevar la risa y la alegría al mundo.
¡Anda ahí! Qui pot ser que porte la risa, no?, i l'alegria al món? Qui pot ser? Doncs només una persona que cada vegada està més en boca de tots, i que jo crec que ja no hi ha persona que no conega i que no tinga ganes de veure-la, tot i no agradar-li el món, com és qui vos parla. Estem parlant del Joker. Sí, que s'estrena esta mateixa setmana.
La sorprenent gran triomfadora del Festival de Venècia, perquè pel gènere no sol ser habitual premiar este tipus de pel·lícules en festivals aixina. Diguem, és la pel·lícula on la productora DC, que està sempre a la grenya Marvel per veure qui es fa amb el tron mundial del món del còmic i dels superherois. Marvel portava guanyant en molta diferència des de fa temps, perquè diguem que DC no ha pres bones decisions últimament en les de Superman, amb Suicide Squad i demés. Amb esta ho intenten, amb Joaquin Phoenix en Estat de Gràcia, en un paper, a més, on pot lluir-se a muntó. Ha estat 4 mesos preparant-se la manera de riure, la manera de parlar. Agafen a un director que jo ho trobo prou arriscat per a la dinàmica en la que estava DC de fracassos o decepcions, que és Todd Phillips, que venia de dirigir la trilogia de Resacón en Las Vegas. Potser han buscat aquest perfil precisament per a poder introduir una certa comèdia dins d'una pel·lícula que no és tan habitual. Un humor pot ser més bé tirant a l'humor negre, i precisament el director, a través del seu Twitter, ha sigut polèmica a Twitter, no se sabia si és per pur marketing, perquè ha criticat que en una època d'extrema correcció política cada vegada és més difícil fer humor, i que abans se podia i ara no, una cosa que crec que se demostra dia a dia que és totalment falsa, que no sé d'on s'han tret, però bé, no sé, no crec que hagi tingut molts problemes en dirigir Resacón en Las Vegas 3, precisament. Mm-hmm. I ara en el Joker pareix que se consolida també com un director versàtil que també pot fer altre tipus de pel·lícules. I no res, quan la vegem la criticarem així, perquè també tenim ganes de veure-la.
Moltes ganes de veure a Joaquin Phoenix, que per cert, en les xarxes socials, no sé si heu estat atents, que s'està aixit un debat, no?, de si veure la pel·lícula en versió original per a gaudir d'aixòs 4 mesos, com deies, no?, de preparació de l'actor, o si els actors de doblatge també se ho han preparat tant com l'original, i la veu podria passar o no podria passar per també treballada, no? També treballada com la de Joker. No sé si teniu alguna opinió al respecte. Jo sé que en esta taula n'hi ha molta de versió original i tots ens hem sumat. No sé si en este cas també és indefendible que se veja una pel·lícula com aquestes en versió doblada.
A ver, a mí me sabe fatal porque creo que el trabajo de los dobladores, al menos en España, es un oficio bastante profesionalizado, de bastante calidad. Pero lo que es también innegable es que cuando empiezas a ver cine en versión original,
ya tienes unos
matices que no tienes de otra manera.
Uh-huh. Claro, y también hay un montón de problemas porque, no sé si, bueno, pensé que yo sí que la he visto, la de Entrenando a tu Dragón 3, fijar en el actor de doblaje a Melendi. em dol un poc haver vist una pel·lícula on Melendi li ficava veu a un personatge, de veres no la vaig disfrutar tant com si l'havia vist en anglès.
Jo crec sí, que això és un debat paral·lel.
Això són casos extremos, no?
En general, és un poquet, és el que diu Andreu, una vegada comences en versió original, lo normal és que intentes que el 100% de coses que veus siga en versió original, i n'hi ha altres que potser no estiguin acostumats. Una altra cosa és que puntualment vaig en amics al cine i veig una doblada quan no estàs acostumat. I és també un poquet el de sempre, si, a no ser que domines l'idioma també te tocarà llegir els subtítols, te poden restar visibilitat en la resta del plànol i ahí pot entrar ja una valoració un poquet més subjectiva. Jo crec que els dobladors a l'estat espanyol són en general molt bons i potser tenim una cultura del doblatge millor que la mitjana europea, però l'original d'una pel·lícula també és important i veure les veus i el treball dels actors i les actrius també pesa molt. Així que tampoc crec que hi hagi una resposta correcta en aquest cas.
De fet, me'n recordo quan vam entrevistar a José Luis Gil, que ell definia perquè n'hi ha gent que no pot estar llegint. Primer o perquè són machos, o perquè són massa joves, o perquè tenen o simplement perquè no els apetís. Aleshores, donar-li aquesta opció el més professionalitzada possible ha de ser igual de lícit que no fer-ho, no? Aleshores, no és un debat sense resposta, però bueno, us volia saber la vostra opinió, ja que s'està dient tant del treball, no? en este cas de Joaquin Phoenix.
Que diplomàtico, eh?
Jo vull quedar sempre bé amb tot, sobretot amb José Luis Gil.
O sea, és que José Luis Gil ara està... Claro, per si el tornem a entrevistar, claro, que no mos insulte.
Mira, uno que no anem a entrevistar és a Garci, que també estrena esta setmana El Crack Zero. Esto me llena l'ana de la pinza. ¿Tú has vist el tràiler? ¿Algú ha vist el tràiler?
No. Yo he visto el póster.
¿Y qué te ha parecido el póster?
Me encanta el póster. Me dan ganas de verlo.
Entonces, veus la película y después ens contes. ¿Vale?
Pero forma parte de la trilogía del crack.
Yo no he visto las anteriores, pero...
pero es por el póster,
sí,
yo diría.
El póster es muy bonito, lo habéis visto en blanco y
negro. No, yo he visto el tráiler.
Pero el póster, pero mira el póster.
Vale. El crack, yo he visto el crack y posiblemente siga una de las dos o tres mejores películas de Garci. Creo que sí que es una peli interesante, amb Alfredo Landa de protagonista. Pel que he llegit del Crack Zero, esta no serà de les bones i té molt mala pinta i confirma un poc la dinàmica de García en els últims anys, que està ja prou a la deriva en el tema de la direcció. Així que si Manu la veu abans i me posa un antecedents, igual m'ho pense, però així d'entrada no m'apeteix molt tampoc veure-la.
També s'estrena un docu d'Aretha Franklin i l'última pel·lícula de Daniel Sánchez Arévalo, 17.
¿Cuántas veces has estado ya aquí, Héctor?
7.
¿Qué te dije la última vez?
Muchas cosas.
La última cosa que te dije.
Que no me pasabas ni una más.
¿Y la penúltima vez que te vi?
No me pasabas ni una más.
A veure si tenim ocasió de poder parlar amb Daniel Sánchez Arévalo o amb algú de la pel·lícula 17, perquè té molt bona pinta.
Amb Joaquin Phoenix també, si vols.
Jo vaig a lo que podem.
Aparte del estreno en salas comerciales, en la Filmoteca hacen un pase no sé cuándo, a final de mes, creo, con Daniel Sánchez Arévalo de la película. Así que puede ser una
si es que
buena
no
ocasión.
Vas tú, ve ella.
Es con Manu estaba proactivo, que hemos aportado un montón de cosas y está ahí al quite.
Dir que la película se estrena en salas comerciales, no más a Madrid y a Barcelona, pero que se estrenará en Netflix la semana del DSET, ¿no? Por ahí. Però ara ja teniu la notícia primícia de que també estarà Daniel Sánchez Arévalo presentant-la a València l'última setmana d'octubre.
No sé que és la segunda quincena d'octubre, lo miré l'altre dia, però no m'acordo.
Un altre director que, segons com vaig a esta pel·lícula, per a mi entrarà en la llista de directors que no m'apetit ja, o sea, que em cansen.
Però Primos estava guai.
Sí, però ja fa 10 anys.
Estic d'acord amb això.
La gran família espanyola em pareix...
Horrible, ho diria.
Una castanya...
La meva germana me matarà perquè a ella li encanta, però...
No, aquí matem nosaltres a la teva germana. Vull dir, com li va encantar.
Així n'hi ha més quòrum amb aquesta crítica.
Bé, doncs, després de fer un poc programa no zero, perquè esto estava fent un programa molt estàndard, anem a parlar un poc d'estiu, anem cada uno a destacar una pel·lícula d'aquest estiu que recomanaríem i que pot ser d'aquesta gent que no l'hagi vist, tot i que algunes d'elles són prou mainstream. No sé qui vol començar, va.
Manu señala a Lluís. Lluís, que te toca.
¿A mí por qué?
Guadi, Manu. Manu,
pero el orden del programa ha señalado.
Manu tendría que, teníamos que seguir el orden de según se han ido estrenando. Y a mí me habéis puesto el primero aquí en el papel, pero yo debería ser el último.
Tú eres el último, veritat. Eso sí. Es. En la primera cree que le toca a Andrea, sí, que eso es de Juliol, ¿no? La película.
La de María es de por ahí también.
Sí. Vemos primero a Andrea, ya que Wendy, y después María. Perfecto. Andrea, ¿qué has visto este estío que tan te ha agradado que has dicho, no, yo he de hablar de esta sí o sí?
Pues es la Deseducación de Cameron Post. Me gustó mucho esta película y vamos a escuchar el tráiler ahora.
Welcome to God's promise. You are at an age where you are especially vulnerable to evil.
Change will come through God, but within me.
We're going to spend our time together investigating what led you here.
In the past, I would resort to self-pleasure, but then when I learned that that was a sin also, I stopped.
Bueno, pues esto que estamos escuchando...
Pero la gente que sepa inglés, nosotros y la nuestra audiencia.
Exactamente. Yo voy a hablar, os decía, de la Miss Education of Cameron Post. Y esta película está dirigida por Dirce Akavan, a ver si lo he pronunciado bien. Pero bueno, no sé si sabéis quién es esta directora. Es una directora que ha dirigido una serie muy divertida que se llama The Bisexual. Uh-huh. y también una película que se llama Una chica de Brooklyn, de temática muy igual. Parecido. De hecho, la verdad es que no puedo confirmarlo, pero creo que es la prolongación de este proyecto. Y luego ya se ha lanzado un poco, siguiendo la línea de tema de sexualidad, a esta película que va sobre una joven, que es Chloe Grace Moretz, yo cogiéndome nombres fáciles, y es una joven obligada por su familia a asistir a un centro de terapia para reorientar la sexualidad de jóvenes homosexuales. Y bueno, la verdad es que es una peli que me gustó mucho por el tema, porque es una cosa que existe a día de hoy y me pareció bastante interesante pues que se haga una película sobre ello. Pero luego también me gustó mucho que hablase simplemente de la identidad de un adolescente en cualquier contexto. Y entonces, uh-huh. Bueno, tiene esa parte de crítica, de evolución de un personaje, de pues eso, de no negar la naturaleza de los seres humanos. Y no sé, yo la recomiendo porque fue una sorpresa que vi un poco de casualidad. Y esa es mi recomendación.
Doncs apuntada. La verdad es que ya van a hablar de ella en el último programa, como que era una de las estrenes más esperadas de este estiu. I si crec que no l'hem vist de ningú, no? D'ací, no. Doncs l'apuntem tots per a veure-la. A mi m'encanta la següent, la de Maria, perquè el nom en anglès dius, bé, em puc anar a veure-la, no? Perquè si dius Booksmart, bé, dius esta pel·lícula ha de ser bona. Però clar, quan en la traducció me dius que la teua pel·lícula preferida d'este estiu és Superempollones, me l'has de vendre bé. Però jo sé que és bona. Estic jugant amb tu, Maria.
Clar, però si després pensem que hi ha una pel·li que estic super salido, o sigui que hi ha gent en aquesta taula que li agrada...
Ah, però aquesta gent no té ni idea.
Veritat? Sí. No, doncs pues, sí que la vaig veure i pense que està molt bé perquè... Sí. De totes maneres, super salidos, la vaig veure després de començar este programa, jo no l'havia vista, paga dir-ho. I està guai que les adolescents del 2019 tinguin una pèrie de referència, no? O sea, sempre parlem de la història com a la xica, com a l'objecte i no el subjecte en aquest sentit. I aquesta pèrie, pues, pensa que no té massa pretensions. A un sentit gran no pretén ser una obra d'art ni una obra mestra, però sí que pretén donar veu a aquest tipus de xiques.
Buenos días, ganadora. Respira hondo. Visualiza la montaña de tu éxito y observa desde ahí a todos los que alguna vez han dudado de ti. ¡Que jodan esos pringaos, que les den como si no hubiera un puto mañana!
Té una banda sonora que me flipa, la veritat. És que no tot va ser Legal i Blonde, o sea, una rubia muy legal, o Chicas Malas, que per cert, avui és 3 d'octubre, que tots els fans de Chicas Malas avui estan retuitejant la foto. Booksmart, super empollonas, es que no me agrada la palabra empollona porque tiene una connotación negativa, pero vaya. Son dos chicas que son muy inteligentes y que han dedicado toda la su vida académica a una fe, ¿vale? A anar a una universidad guay. Pensé que volen anar o a Harvard o a Brown, volen cambiar el món. ¿Qué pasa? Que no han tingut gens de vida social durant la seva secundària. Se molesten perquè s'enteren de que encara que ho han sacrificat tot, els seus companys que se van passar de festa, drogant-se, liant-se entre ells, van acabar anant a també bones universitats i pensen que han malbaratat tota la seva vida estudiantil. El plot twist és que volen anar a una festa y no saben cómo arribar porque, claro, con son les marginades, les nerds, les empollones, no saben a plegar, tienen que agafen un Uber, pasa una cosa turbia, pero vaja, que yo pensé que les coses més interessants són probablement el feminisme, la sororitat que n'hi ha en la peli i probablement hi ha una escena que és molt turbia d'animació d'unes Barbies que no vull desvelar res, però només per aquesta escena paga dir-ho. La directora sí que és Olivia Wilde. És
La seva primera pel·lícula.
Exacte, la seva primera pel·lícula. A lo millor algú que ha vist House la pot reconèixer, jo en aquest cas no. I les actrius principals sí que són la Kaitlyn Dever i la Vinnie Fersley, que la primera sí que la podeu reconèixer perquè és a Lady Bird. A diferència de Lady Bird, que sí que trobo que, encara que a mi em va agradar, que és una pel·li més pretensiosa en algun sentit, esta pel·li és molt casual, molt amable en aquest sentit.
Però al final convida a estudiar o a pegar-se la festa?
Convida a viure... Bueno, ja sabeu com són els instituts americans. Jo no tinc un bon record de certs aspectes de la meva vida en l'institut, però vaig a esta pel·li és com a que te fa voler reconciliar-te amb els teus companys de classe i anar a aquests sopars horribles de 10 anys després d'acabar, que jo ja estic...
En les bèsties.
Que horrible! No.
Clar, és que un sopar d'un institut de carga i cent en los bèsties o anar-te'n a Los Ángeles allí de festa...
És que jo ara tinc que ser americana, en sèrio. Jo sóc americana de pensament.
Fas bé. El següente te toca a tu, Lluís. Midsommar. Pot ser una de les pel·lícules de l'any. Podem parlar de pel·lícula del segle?
Per què no? Podem dir-ho així, ningú s'enterarà i així quedarà entre nosaltres. Anem a escoltar el tràiler i ara vos conté un poquet sobre ella.
Te dije que quería ir a ese festival en Suecia.
No, dijiste que estaría guay ir.
Ya, pero ha surgido la oportunidad y he decidido ir.
Oye, no me importa que vayas, pero me gustaría que me lo hubieras dicho, nada más.
Es un festival alucinante, con ceremonias...
Esta es la segunda película del director, Ari Aster, que també escriu el guió. És una pel·lícula sobre la culpa, les relacions tòxiques, la llum, l'oscuritat, la redempció, l'alliberament personal, contada dins del seu univers particular. La protagonitza la gran Florence Pugh, que amb només 23 anys ja ens ha guanyat dos vegades, una amb esta pel·lícula i l'altra amb Lady Macbeth. Està genial en ambdues. A més, té pinta que pronte en Mujercitas, també dirigida per Greta Gerwig, directora de Lady Bird, que ens comenta Maria, ens tornarà a encisar. Midsommar és probablement una de les pel·lis de terror, encara que hi ha que ficar moltes cometes perquè tampoc es podria catalogar com una pel·lícula de gènere, però és possiblement una de les pel·lis de terror amb més llum de la història del cine. Jo crec que ja és un primer punt a favor, ja té una vocació de pegar-li la volta a certs rols del gènere i de tractar d'innovar. Forma part d'esta nova fornada de terror americà, no? Que ja no és només un cine concret, sinó que tracta d'aportar des de molts altres punts de vista. El propi director, amb el seu debut a Hereditary, que no vaig amagar-me, jo li vaig pegar prou palos i em va decebre prou, introduir alguns dels elements que sí tenen continuïtat. Un ús molt particular de la violència i de com mostrar la sang i les desfiguracions físiques i els colps i la violència, eixes atmosferes opressives i carregants, la culpa que tenen els propis personatges, introduint la culpa com un propi element més del terror, inclús personificant-se com un element més terrorífic, persones en un físic molt particular i molt característic. I aixina com Hereditari no em va acabar d'agradar, em va decebre. Era una pel·li també molt fosca i en unes idees molt interessants, però a mi aquí és com que l'eix tot bé. En general, Midsommar és estèticament impressionant, el treball de direcció d'art és brutal. Succeeix a Suècia en el moment de l'any en el que el dia... La llum dura pràcticament 24 hores al dia, en algunes llums un poquet més baixes durant 2 o 3 hores, la resta en un sol que tira d'esquena. En aquest context es celebra el Midsommar, concretament, que és un festival d'estiu que celebra una aldea aïllada en meitat d'un món idíl·lic, totalment boscós, verd, en unes praderes verdes precioses. I uns joves americans convidats per el seu amic suec arribaran al poblat amb ganes de passar-ho bé i concretament la protagonista amb ganes d'oblidar un horrible trauma familiar, no? La gràcia està en veure com ho podrà suportar en un ambient que pareix molt propici per a ella, però que porta moltes coses al darrere: la seva relació amb el nòvio, la seva relació amb els amics del nòvio, la pròpia càrrega que porta en ella. Y es una película que dura 140 minutos, es una peli larga, pero que en general la premisa es tan engancha tant y está tan bien contada y visualmente es tan potent que es fa divertidísima. O sea, prácticamente la veig molt rodona cap al final, quan ja se conta tot i tal, bueno, pues està bé, però diguem que lo que interessa és com te mantín i com te porto, el viatge que te porto fins al final de la peli és una meravella. I encara n'hi ha una versió més llarga, que segurament aparega en els DVDs i els Blu-rays quan s'estrene, que és la versió del director de 172 minuts, que això ja pot ser per a tornar-se boig. Però vaja, és una pel·lícula que a qui li va agradar Hereditari i a qui li agrada les pel·lis en atmosferes malsanes i amb thrillers d'intriga i, evidentment, a qui li agrada les pel·lis molt currades a nivell estètic, jo crec que se la gaudirà moltíssim.
No sé, es película del segle, lo que yo te diga.
Sí.
Es toda la raó. A mí me ha tocado la fácil. A mí me ha tocado Once Upon a Time.
Tampoco, ya con
Eres una vez en Hollywood.
Y a gente aquí le ha agradado, dicen que no.
Todo el mundo la ha visto, todo el mundo le ha agradado. O sea, todo el mundo de esta taula. Uy, ya dicen que no. Uy, me agrada. Eso es que obrí debate. Es que la tengo no tenía debate, Midsommar.
Bueno, no de res, no sé.
No, a mí me ha agradado.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho
de
Midsommar.
Este flipan, pero... Eras una vez en Hollywood, doncs anem a debatre. Una pel·lícula, la vuitena, no? En portem ja, la novena.
Novena i comptant Kill Bill com a, do, com a una.
Comptant
com a una, no com a
si
dos.
No, ja seria...
La dècima, que és l'última.
O sigui, aquí ja està, s'acabó.
La propera és l'última, pues segons el que el propi Quentin diu.
Me va donar molta pena, perquè Tarantino crec que en esta pel·lícula, en Eras una vez en Hollywood, se n'hi un poquet de la norma, de la habituitat en la que ens té ficats, en la que Quentin Tarantino relaciona sempre amb la sang, amb la violència extrema, amb històries, bueno, ja el coneixeu, no? Ese perfil en el que tot passa de forma molt exagerada, i en esta pel·lícula se conté, se agarra no sé a on, i el que fa és disfrutar a la gent d'una altra manera, que és contant-te una història molt senzilla, molt plana, però d'una manera super trepidant. A mi m'encanta com a través del guió i a través de les interpretacions esta pel·lícula avança i fa que DiCaprio i Brad Pitt doncs, se col·loquen en la cima de l'actuació de Hollywood, perquè ho fan tot molt bé. A banda d'això, ja sabeu, les mil referències cinematogràfiques que té Quentin Tarantino, que són impossibles de trobar si no eres el mateix Quentin Tarantino, però que si agafes una te vas molt feliç a casa. Me recordo quan vam anar a veure-la, Manu, que te vas comentar la de ¿Quién puede matar a un niño?, ¿no? De Ibáñez Serrador, que després se comentava per les xarxes que sí que era, aunque encara que ell no ho ha confirmat. Tota la seva banda sonora també són homenatges. Com seria la història de la tràgica mort de Sharon Tate vista des del punt de vista del director? Ja ho va fer a Maldito Bastardo, se ho torna a fer ara. I tots aquests elements que pareixen que són rutes que no van a cap puesto acaben en un puesto on tenisses de la sala amb un somriure molt gran. La gent que no li ha agradat, doncs pues, directament no és la meva amiga i no vull saber res d'ella, però puc entendre-lo, perquè és una pel·lícula que si no acceptes el xoc de Quentin Tarantino, doncs no t'agrada. A mi va flipar, i ja acabem això, que Tarantino fa la pel·lícula que ell vol absolutament en cada segon, cada fotograma, i que se gasta uns diners... suposo que desorbitats, crec que estem parlant de 100 milions de dòlars, el que ha costat la pel·lícula, per a fer simplement que un plano comence des d'un faro de cotxe i acabe donant-li la volta al cotxe per acabar ficant-se per la finestra del conductor. I ja està. I conta algo? No. És per a xulear davant de tot el món? Sí. I és perquè el plano és el que tenia en el cap i és el que volia fer? Sí. I aleshores no ha escatimat en cap moment en fer res i això se nota. La direcció se nota que està supercuidada i que està molt, molt treballada. Què és la millor pel·lícula del segle? Pues podria ser també. Estem parlant de millors pel·lícules del segle. No com la teua, Andrea, que m'estan mirant amb una cara ahí de que odies ser una vez en Hollywood, pues la educació no la odio. No li agrada a ningú.
No, pero un poco de respeto a las propuestas del resto, ¿eh? Por favor.
Es que no sabes que esto es una dictadura.
¿Y alguna opinión contraria?
No, no, yo
creo que estaría bien.
Sí, claro, claro, debatín.
A mí sí que me va a agradar, lo único que la última parte y tal, que era la que todo el mundo está comentando a Twitter, la parte más violenta de la película, que era la que todo el mundo esperaba, bueno, pero a mí va a ser como, bueno, vale, prefería la parte donde me contaba cosas de cinema, ya está.
No sé, yo estoy muy conciliadora, también hay que estar abierta a, ¿no? A nuevas propuestas y a que no salgan katanas y se corten cabezas en la primera toma.
Es que de eso os agraís, ¿no? Bueno, sí. Por lo menos yo voy a agradecer.
No sé, es un tío que tiene dinero para hacer cine y lo hace.
Y lo hace. Ahí sí, ese está. El resumen es ese.
Si ojalá, te tienes... ojalá todos fuéramos él.
¿Te cine, te dinés la tegua película? Sí. Manu, ¿sí?
Sí.
¿Se han gastado dinés en Ferla?
Sí, no sé si tanto como esta, pero se han gastado también lo suyo.
O sea, eso será buena. ¿De qué parlemos?
Bueno, yo tengo que decir que las dos películas que más me han gustado este verano son las que acabáis de comentar vosotros, Midsommar y Érase una vez en Hollywood. Pero, bueno, como ya las habéis cogido vosotros, pues he tenido que ir a la tercera, que se llama, que se estrenó el pasado fin de semana, y se llama Hasta siempre, hijo mío, So long, my son. Bueno, Hasta siempre, hijo mío, que es como se ha llamado aquí, es una película de Wang Xiaoshuai.
Muy bien.
Y bueno, es una peli china que ya venía con mucho nombre porque tuvo mucho éxito en el Festival de Berlín, que tuvo lugar a principios de año. Y bueno, y había proyectado hace nada en el Festival de San Sebastián, donde también había tenido mucho éxito, llegaba con muy buenas críticas, ¿no? Y la gente, el público muy emocionada con esta película, así que yo le tenía muchas ganas. Es una película de 3 horas que cuenta de forma descronológica las vivencias de una familia a lo largo de 4 décadas. Entonces se trata de una peli que conecta en todo momento la gran tragedia que vive esta familia, ¿no? Porque es una familia que donde hay un hecho puntual en la historia que muy trágico, ¿no? Que les marca ya para siempre, y lo conecta con la situación sociopolítica de China en los últimos 40 años, ¿no? Toda esa evolución que ha vivido China en estas últimas 4 décadas, ¿no? Entonces es una peli costumbrista, naturalista, intimista, ¿no? Más centrada en el drama familiar, pero sin embargo destaca mucho el tema de el diseño de producción y la fotografía, que sin ser tan impresionante como Érase una vez en Hollywood, pues sigue siendo muy impresionante, ¿no? Y es como que está construida con una infinidad de detalles y tiene un valor estético, una belleza de las imágenes muy, para mí, bastante impactante, que es algo que está ofreciendo el cine chino últimamente.
Has hablado de descronológica.
Sí.
No es que vaya a caparrar, sino que está totalmente
desfeta. Está todo totalmente, ¿no?, desordenado, ¿no? Aquí es donde podemos entrar en el que para mí es el único punto negativo de la película, que es una peli que puede ser un poco exigente de cara a los espectadores, sobre todo a los espectadores occidentales, ¿no? Porque está toda desordenada cronológicamente, es decir, te van contando pasajes a lo largo de los 40 años, ¿no? Te cuentan un pasaje del principio, uno del final, después uno del medio, después vuelven al principio, después así, ¿no? Hay varias películas, no es la primera que se construye así, ¿no? Pero esto puede crear un poco de confusión al principio, ¿no? Y por lo menos para mí fue bastante difícil durante la primera media hora, la primera hora sobre todo, ir dándome cuenta de en qué momento de la historia estaba situada la escena que estaba viendo en pantalla, ¿no? Ir dándote cuenta de los personajes, cuáles son, de quién, de digamos, de cómo se van uniendo entre ellos toda la familia, ¿no? Y todo eso. Sin embargo, ese pequeño esfuerzo que tiene que hacer el espectador para conseguir ir uniendo todas estas piezas desordenadas que se nos están dando, creo que trae el premio en lo que viene a ser la última hora de película, ¿no? Es una peli larga que además tiene eso que tienen las películas largas, que cuando ya llevas 2 horas conviviendo con los personajes, es muy fácil empatizar con ellos. Es decir, se alcanzan ciertos grados de emoción que en una peli corta es más difícil de alcanzar, ¿no? Y ese último tramo, toda esa última hora, me parece verdaderamente conmovedora y por lo menos a mí me parece de una emoción muy profunda, muy profunda.
Entonces, esas son las 5 películas escogidas por el equipo de Sinestesia de este estiu. Esperem que les hagueu vist totes i, si no, les apunteu per veure-les quan pugueu, perquè alguna hi haurà, no? Perquè encara està la teua xinesa, encara està al
sí,
cinema.
Sí, todavía está en cartel.
De fet, era una vez en Hollywood, també està per ahí. Sèries què? Lluís, tu que veus moltes sèries, has vist sèries aquest estiu?
Sí, no he fet altra cosa. Uh-huh. Com no puc eixir perquè sue, pues em quedo en casa veient sèries.
I destacaries alguna?
Jo crec que n'hi ha unes quantes, ara poden comentar. Jo crec que la que... No sé, no és la que pot ser més destacaria jo, però la que ho ha petat, jo crec que sens dubte és esta. Euphoria, protagonitzada per Zendaya, jo crec que ha sigut el combo supremo per a la generació millennial, la gran aposta de l'HBO per a l'estiu, una sèrie on el target d'esta sèrie l'anava a veure sí o sí, protagonitzada per l'actriu del moment, Zendaya, que ve d'estrenar la segona de Spider-Man i de tindre al darrere una legió de fans increïble. A més, en una temàtica adolescent sobre joves que tenen les problemàtiques pròpies dels joves, tot això amanit amb una estètica impressionant, un ús dels neons, del maquillatge, del brilli-brilli, que ho tenia tot per a que li flipara a la gent jove. A mi m'agradaria potser parlar en altre programa un poquet més sí. D'ella. Puc destacar un poquet algunes que s'han estrenat, que jo crec que han sigut les més destacables per èxit. La tercera temporada de Stranger Things, Desencanto, ha arribat ara a finals a l'última de Matt Groening, The Boys, Derry Girls, que ja a Maria li ha flipat, la segona temporada de Big Little Lies o la tercera de La Casa de Papel, per mencionar unes poques de tot el que ha arribat, han marcat aquest estiu.
La de The Riggers me la va recomanar una persona que escolta el programa. De fet, jo no la coneixia. Està a Netflix. 2 temporades, 6 capítols, 20 minuts. Si t'agrada la comèdia, t'agrada Irlanda...
Més o menys.
Si t'agrada
és
Irlanda...
Important.
Clar, perquè...
Irlanda del Nord.
La Irlanda del Nord, perquè el context és tot el jaleo de la ira. Clar. I... És molt graciosa de veure. És que mires un capítol darrere d'altre i la vaig dir a Lluís i crec que sa mare inclús l'ha vist. Vull dir, és que és molt divertida.
És meravellosa.
M'encanta. Te sents identificada en tots els personatges.
Jo volia, Andrea, que comentaràs aquella sèrie fantàstica que vam parlar fora de micro, en la que en aquella còpia de Perdidos, però que era tan dolenta també, que era bona.
També està Netflix.
Pensava que iba a hablar de mi auténtica buena recomendación.
No, yo parlava d'eixa, però després bueno, també podem parlar de l'altra.
Si creus que has hablat de The Island, podemos hablar. Es una grandísima recomendación para todos los fans de Perdidos. No, es si queréis reíros y pasar un buen rato con un surrealismo muy moderno.
Isleño.
Sí. Podéis,
es como si te agrada, es como si te agrada Sharknado, ¿no? Es como si te agrada Piraña 3.
Sí, es un poco del estilo, la verdad. Sí, porque creo que van con un discurso tan serio y tan absurdo como esas películas.
¿No? ¿Y la otra que sí que te agradaba?
Pues la otra que sí que me gustaba, os voy a pedir por favor que primero escuchemos una de las canciones de su banda sonora. I'm bueno, esto que es estamos escuchando es la canción que aparece en los títulos finales de crédito. Es de PJ Harvey. Se llama The Crowd Is Hell, que la banda sonora os la recomiendo muchísimo. Esta serie es que me parece un descubrimiento maravilloso. La descubrí en Filmin. Uh-huh. Es una serie de televisión compuesta por 4 capítulos que se emitió en Channel 4. Y está creada por Shane Meadows y Jack Thorne. Shane Meadows igual os suena por ser el uh-huh. creador también de This Is England.
Película y series. Que también
hay, y luego la protagoniza Stephen Graham, que también, si habéis seguido un poco la escena de este director, pues este actor ha aparecido en más de una película con él. Y bueno, la recomiendo muchísimo porque es maravilloso el casting, la música, el guión... no sé, la foto, uh-huh. absolutamente todo. Y es una peli, o sea, una serie que te atrapa. Son además 4 capítulos y es mi recomendación de series.
No hem parlat d'una altra que me sorprèn, perquè també ha parlat molt la gent d'ella i que jo sóc un dels que l'ha vista, que és de Mindhunter, no? Mindhunter, la segona temporada, que també està dins d'aquest hype que tot el món tenia ganes.
Apareix Charles Manson per ahí.
Apareix el tema de Charles Manson. I també una altra que m'agradaria recomanar per la seva senzillesa i que la proposta pot parecer un poc... normaleta, però que a mi m'ha parecer que de guió estava molt potent, que és Criminal. La sèrie de Netflix que s'ha fet en diferents països. Jo he vist la d'Espanya, he vist que són capítols sols en el que només n'hi ha una situació que és una entrevista, un interrogatori de la policia davant una suposada acusada d'un assassinat o depèn del cas. La pel·lícula transcurreix només dins d'aquest estudi, d'aquesta oficina, i la gràcia és veure com evoluciona depenent de cada història, doncs va per un lloc o per un altre. A mi va agradar molt i jo volia recomanar-la. No he vist les altres versions de altres països, però l'espanyola a mi m'ha agradat.
A mi me parece una súper buena recomendación. Por cierto, creo que no he dicho cómo se llamaba la serie antes, que se llama The Virtues.
Ah, The Virtues.
Está bien, apuntaros.
Sí, está bien, hablar directito.
Creo que he hablado de todo lo que esto, pero no lo he dicho. Pero bueno, sí, la serie que dices de Criminal la vi la semana pasada uh-huh. y me parece brutal.
Es que en molt poquet te manté
enganxat. Es brutal,
Bé, doncs, això és un poc la recomanació de sèries.
¿Puedo aportar una?
Home, evidentment.
Es que yo solo he visto una serie en los últimos 2 años, pero bueno, la he visto este verano.
Entonces,
creo que es el momento, ¿sabes? Bueno, la serie que he visto se llama Demasiado viejo para morir joven, Too Old to Die Young.
¿Del teu director preferido?
Sí, de Nicolas Winding, que es el director de Drive y de Neon Demon y más películas maravillosas. Y bueno, es una serie que curiosamente no está apuntada en ninguna lista de las mejores series del verano. Es como que no se ha enterado mucha gente. Entiendo que es una serie que va para un público muy concreto, que no es para todos los públicos, ¿no?
Es dura, pero, ¿no? También de Boris lenta, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y yo la verdad es que me he quedado impresionado. Son unos 10 capítulos de una belleza visual y sonora verdaderamente espectacular, como todo lo que ofrece este director, Nicolas Winding. Es verdad que es una serie muy perturbadora a nivel simbólico, a nivel emocional. Es una serie que camina un poco en la línea entre lo que es moral y lo que no, lo que deja de ser moral, ¿no? Y bueno, y sobre todo me ha flipado, aparte de eso, del espectáculo audiovisual, que me parece verdaderamente magistral, me ha flipado cómo la serie evoluciona a lo largo de los capítulos. Hay que decir que los capítulos son muy largos, hay algunos que duran hora y media, así que son prácticamente películas en sí mismas. Uh-huh. Pero la serie es como que plantea un discurso y después lo destroza y le da la vuelta totalmente a ese discurso que habla sobre el propio cine, sobre la propia televisión y su conexión con de la ficción, con lo que viene a ser la violencia y el sexo y todos estos temas que muchas veces crean controversia moral, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me ha parecido muy atrevida, la he disfrutado muchísimo y me gustaría que la gente que quiera ver algo diferente, que se atreva a exigirse un poco a sí mismos como espectadores, que intenten probar con esto.
Exigiu-vos, feu cas a Manu. Manu ve sempre així en pel·lícules que no veu ningú, però perquè no s'exigiu. Vos quedeu en Élite i no cal veure Élite. Cal veure, de veritat, pel·lícules musical sin Dios, como el que le agrada.
Si tú no me haces caso, o sea, no le puedes decir a la gente.
Yo me mit exitisk. Yo no arriba al teu nivell, pero no veig Élite, que bueno, está ahí.
Vas a por Élite y a hacer un especial de programa.
No, ¿eh? No entradas.
Manu, ¿has visto
Élite o...?
No he visto. No. La única serie que he visto en los dos últimos años es esta, ¿eh? No, eso no es broma.
Fasbe. Molt breument, Lluís, per acabar el programa, ¿en qué consistirá esta temporada de Cinestesia? Es decir, ¿qué se estrena tanto en series como en películas en los próximos meses?
Tinc casi unes sèries apuntades que estan per vindre, les més importants així a priori és Andon, per exemple, s'acaba d'estrenar des que de BoJack Horseman, té una animació rotoscòpica rotllo a Scanner Darkly que crec que pot estar bé, la pròpia BoJack Horseman ve per a acabar ja la sèrie, la sisena i última temporada, que estarà partida en dos entre octubre i gener. Se veu que han tingut problemes la productora amb Netflix per temes de sindicats laborals, o sigui que Netflix se veu que no recolza massa aquestes coses. Watchmen, sobretot, el 21 d'octubre, la gran aposta de l'HBO per al que queda d'any. Pel tipus de format s'allunyarà un poc del còmic i en compte de basar-se en la Guerra Freda se veu que estarà molt centrada en el supremacisme blanc i el tema racista. Rick i Morty torna per a la quarta temporada en novembre. Torna també The Expanse, eixa de ciència-ficció que no estava malament, que Amazon l'ha comprat per a que pugui continuar. El spin-off de la sèrie Merlí, que ara comença a emitir-se en Apunt, ara serà l'spin-off. I per últim m'agradaria destacar, ja que encara està en marxa, la tercera temporada de The Deuce, que la podria destacar com lo millor de l'estiu, perquè va començar fa tres setmanes, que a mi m'està flipant com les dues primeres. O sigui, crec que any rere any segueix sent la millor sèrie de l'any i en esta tercera temporada, que porto ja quatre capítols estrenats, segueix a un nivell espectacular.
Això pel que respecta a sèries, pel que respecta a cinema, en estos tres mesos que ens queden de 2019, molt breument, tenim coses molt bones i que tenim moltes ganes de comentar a la Sinestesia, que ja arriben esos programes de fer la crítica, perquè tenim la segona de Zombieland, que tinc moltes ganes de veure-la, però és que tenim...
Té una pinta horrible.
Sí, però tinc moltes ganes de veure-la. Paràsitos, de Bong Joon-ho, que si ja no me dius que tampoc...
Esa és la pel·li que més ganes tinc de veure.
Però del segle.
Sí.
La meva pel·lícula del segle. També s'estrena, evidentment, La trinxera infinita, com hem dit abans, Madre de Sorogoyen, ja no el curtmetratge, sinó el llargmetratge. A veure què passa en aquesta història que vam veure tots
en aquest curtmetratge,
en aquest xiquet. La nova de Scorsese,
que l'han posat molt bé. Tres hores i pico de pel·li diuen que se passa volant.
Tenim la nova de Noah Baumbach, Manu.
Tiene muy buena pinta.
Me recordas de tú.
Viene con muy buenas críticas de Venecia.
Y mira, per a la nostra cookie col·laboradora...
Frozen 2.
Frozen 2.
Aniré al cine
a novembre, no queda res.
Que ganes de veure-la. La nova de Star Wars, que...
També que ganes de veure-la, tu,
A mi no me van a trobar allí. també Roman Polanski estrena en desembre. Tenim Mujercitas, com deies abans.
S'estrena
dirigida per Greta Gerwig, en una pinta espectacular.
I ja altres cosetes més xorra, podem dir, com la nova de Terminator, que sé que teniu moltes ganes, La família Adams en animació, una nova de Daniel Calparsoro, o Woody Allen, que torna. Que tu creies que Woody Allen no feia cinema ja, però sí.
M'ha flipat enterar-me que estrena la setmana que ve i no ha hagut cap soroll. La seva propera pel·lícula, que segurament s'estrena l'any que ve, estarà localitzada a Donostia, a Sant Sebastián, i transcorrerà durant el Festival de Cine.
Doncs això sí que m'apetís.
Veurem, a veure, què tal.
Andrea, Maria, Manu, Lluís, moltíssimes gràcies per estar en este programa Zero de Sinestèsia i a tots vosaltres que escolteu a l'altra banda de la ràdio, moltíssimes gràcies per estar esta vuitena temporada de nou amb nosaltres. Esperem que siga un any que vos agrade molt, sobretot que disfrutem, que vegem molt de cinema i de sèries i que si estarem un dia a la setmana, ja sabeu, a ràdio, Godella, sinó també a les altres emissores de la xarxa per a contar-vos tot el que ocorrega al món del cinema.
I després ho penjarem al podcast per a que ho escolteu.
I les xarxes socials, que estem ahí on fire tot el dia.
A Twitter, Facebook, Instagram... Ja vos anirem contant cosetes. Moltíssimes gràcies als tres per vindre. Estem escoltant It's a Long Road, sono a Rambo, a l'original, a la primera, First Blood, crec que se diu. I ens la recomana Sheldon Cooper, moltes gràcies, un gran amic del programa que sempre està recolzant-nos per Twitter, o sigui que moltíssimes gràcies per la recomanació.
Adeu als tres. Adeu. Gràcies. Gràcies, Jordi, al control tècnic i ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, gràcies. Adeu.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.